Magnificat. Un espai clàssic que obre les portes a tot el que envolta el món de la música. Benvingut a Magnificat.
Bon dia i bona hora tingueu tots. Sigueu benvinguts a Magnificat, on, com sabeu, tots els dissabtes i diumenges, de 8 a 9 del matí, us proposem obres de compositors clàssics. Avui, dèiem, a Magnificat, us proposarem durant la propera hora fer un repàs per la història del Boé. Sí, heu sentit bé, us proposem sentir peces de les èpoques barroca, clàssica, romàntica i contemporània, on l'oboè pren un paper protagonista. Rebeu una cordial salutació de Magda Gascón i de qui us parla, Xavier Martín. Us volem recordar que si voleu sentir alguna obra o esteu interessats en un tema musical concret, estem oberts a totes les vostres propostes i ens podeu enviar un e-mail a radio@magnificat.tv indicant-nos l'obra i un telèfon de contacte. Si remenem llibres d'història des dels temps més remots i pràcticament a totes les civilitzacions des de l'antigor, com en les mesopotàmiques o l'egípcia, podem trobar instruments molt semblants a l'oboè. Ens referim als instruments de forma cònica i amb doble llengüeta, per diferenciar-los d'instruments cilíndrics i de llengüeta simple que varen desembocar en instruments com el clarinet. Degut a l'evolució i canvis que ha patit l'instrument i degut a que la paraula oboè es va fer servir tant a França com a Anglaterra per identificar la xirimia que varen introduir els musulmans a Europa, no us podem donar una data exacta de quan o com va aparèixer el que avui tots coneixem com a oboè. Aquest mot oboè prové del mot francès hautbois, que vol dir fusta alta, o instrument agut fet de fusta. Però per tenir una idea més clara de com sona aquest instrument, us proposem escoltar el primer moviment Andante Spiccato del concert per a oboè en re menor composat per Benedetto Marcello el 1717.
Thank you.
es considera el músic i constructor Jean Otteter com a l'inventor del boé, molt semblant a l'actual, cap a mitjans del segle XVII. En Otteter va aplicar millores a l'instrument que van desbancar clarament a la xirimia, amb prestacions clarament superiors, tant pel que fa al timbre com a la dinàmica, l'extensió o l'agilitat. L'oboè es construeix amb fusta de boix o d'arç, encara que també es podia fer servir la fusta de cedre, fruiters o ivori. I exteriorment té un aspecte bastant complex, amb encaixos, claus, anells... Continuem? Ara familiaritzant-nos amb el so de l'oboè. Escoltem tot seguit el tercer moviment Allegro Molto del Concerto en do menor del que va ser un alumne avançat de Bach, Johann Gottlieb Graun. Thank you. ja des de la seva aparició l'oboè s'emprà en l'orquestra, primer doblant els violins i després en intervencions solistes. També es va utilitzar per a música de cambra o amb música concertant. Així, aquest nou instrument va començar a fer-se servir a la cort francesa i en Jean-Baptiste Lully va fer servir dos oboès per primera vegada l'any 1657 dins del ballet L'Amour Malade. Però és a partir de 1671 en què en Robert Camber va utilitzar l'oboè a la seva òpera Pomone, quan l'instrument entrà de forma, diguem-ne, oficiosa a formar part de l'orquestra. Escoltem la primera escena del primer acte de la considerada primera òpera francesa de la història, composada per Robert Camber, on, com us hem dit, es van incloure oboès a l'orquestra. Continuem a Magnificat, on avui estem dedicant de forma monogràfica el nostre programa a la història de l'oboè, els compositors i les obres que s'han composat, s'han creat per aquest instrument. Veiem que durant el segle XVII l'ús de l'oboè va expandir-se per tota Europa i en varen ser molts compositors els que varen composar peces per aquest instrument, alhora que en sortien oboistes de molta categoria. En Johann Sebastian Bach es pot considerar el compositor més important de la seva època en quant a la utilització d'aquest instrument. Escoltem-ne un exemple en l'Allegro del concert doble per a oboè, violí i orquestra de Johann Sebastian Bach, i veureu com és molt gratificant gaudir del diàleg que es desenvolupa entre el violí i l'oboè. Fixeu-vos en la sonoritat de l'instrument, dolça, flexible i sòlida, i alhora poètica. Escoltem.
Thank you.
Dèiem que l'oboè va causar molt d'entusiasme a la cort de Lluís XIV i es propagà per tota Europa creant-ne models similars que responien a les diferents extensions, normalment més greus que l'oboè. Així com evolucions de l'oboè podem trobar l'oboè d'amore, l'oboè de caccia o de caça, que més endavant va esdevenir el corn anglès, i el fagot, considerat com un baix de l'oboè. Escoltem un exemple en l'Allegro Molto del concert en sol major per oboè i fagot, número de catàleg 545, d'Antonio Vivaldi. Aquests instruments es desenvoluparen durant l'època barroca i alguns d'ells varen desaparèixer o caure en desús en èpoques posteriors com l'oboè d'amor. I no ha estat fins a finals del segle XIX que han estat recuperats. Des d'aleshores l'han fet servir per les seves obres compositors tan importants com Richard Strauss, Claude Debussy o Maurice Ravel. L'oboè d'amor, o oboè d'amore, un oboè és un oboè mezzo-soprano, afinat en la una tercera i inferior a l'oboè normal. Va aparèixer als voltants del 1720 i va fer-se servir, sobretot, al nord d'Alemanya. Escoltem-ne un exemple en el moviment Allegro del concert per oboè d'amore i orquestra de Johann Sebastian Bach. Fixeu-vos en la sonoritat de l'instrument, clarament més greu que les peces anteriors. Thank you. Volem recordar als nostres oients que avui estem dedicant de forma monogràfica el nostre programa a la història del bohème, els compositors i les obres que s'han composat per aquest instrument. I ara, abans d'entrar amb el bohème, en les èpoques clàssica, romàntica i contemporània, us convidem a passar per la nostra partitura.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitures, la música parlada.
El llibre que us presentem avui ens descobreix la riquesa de la tradició musical jueva. Es tracta de Músiques litúrgiques judies, de la fabulosa col·lecció Músiques del Mundo, de l'editorial Acal, i que conté un CD on podem anar seguint l'itinerari musical que aquest llibre disc fa a través de la història. En les seves pàgines se'ns proposa un recorregut al llarg de l'evolució musical del poble hebreu fins a arribar a l'esclat estilístic de les seves músiques litúrgiques d'avui. En el transcurs d'aquest viatge, l'autor, l'especialista investigador Hervé Roten, aborda el naixement de la poesia religiosa, l'aparició dels grans moviments místics i de les principals tradicions del cant a les sinagogues de l'Europa Oriental. El llibre i el CD ens descobreixen la vida musical de les antigues comunitats anomenades marranes del sud-oest de França, la riquesa del patrimoni musical dels jueus de Gerba o l'especial litúrgica dels jueus etíops. Hervé Rotten, l'autor, és etnomusicòleg, és professor de la Universitat de Reims i responsable d'un programa d'investigació sobre el patrimoni musical dels jueus de França. Ha dut a terme diversos treballs de recollida de materials i és l'autor d'una tesi sobre les tradicions musicals de les comunitats judeo-portugueses de Bordeus, Baiona i París. El llibre el podeu trobar a les vostres llibreries al preu d'uns 19 euros.
Recordem als nostres oients que avui dediquem el nostre programa a la història de l'oboè, dels compositors i les obres que s'han composat per aquest instrument. Fins ara hem escoltat peces barroques on l'oboè va patir un gran desenvolupament i va aconseguir molt de protagonisme. El classicisme continuà la producció d'obres per aquest instrument, fent-se servir tant per música orquestral com per òperes i música de cambra. Els oboistes varen començar a rebre reconeixement internacional com a solistes. Músics catalans com la família Pla es dedicaren a l'oboè, arribant a aconseguir fama arreu d'Europa, tant com a oboistes com a compositors. D'aquesta època clàssica us proposem escoltar el tercer moviment del concert per oboè en do major de Mozart, que amb tota seguretat molts dels nostres oients coneixen. Escoltem, doncs, el tercer moviment rondó i allegretto del Kegel 314. És més difícil tocar i produir un to correcte amb l'oboè que amb d'altres instruments de fusta com la flauta o el clarinet. Els principiants sovint produeixen un to nasal i estrident que és difícil de suportar, però un oboista avançat pot produir-ne sons realment rics, suaus i dolços. En comparació amb d'altres instruments actuals de fusta, l'oboè ofereix un timbre penetrant que fa que el fa clarament audible dins l'orquestra. I si us fixeu, quan aneu a algun concert, habitualment és l'oboè qui dona la nota la per ajudar els altres instruments a afinar. Ara us proposem escoltar l'introduzione allegro del concert per oboè en do major d'un contemporani de Mozart, Domenico Cimarosa.
Thank you.
encara que durant el segle XIX l'oboè es consolida dins del quintet de vent, desapareix com a instrument solista i el seu ús queda rescindit a l'orquestra i a alguna música de cambra. La veritat és que durant l'època romàntica, en comparació amb l'època barroca, que fou molt prolífica, trobem poques obres per aquest instrument, encara que de molta qualitat. Les composicions per oboè i piano varen ser més aviat escasses i només podem destacar unes petites composicions de Schumann. Ara us volem proposar una adaptació per a piano amb oboè del compositor italià Gaetano Donizetti, que els nostres oients coneixeran per les seves òperes. Escoltem, doncs, l'Andante en fa menor de Donizetti. Durant el segle XX, l'oboè no ha patit grans canvis. L'oboè es va enriquir amb nous usos i tècniques i durant la primera meitat del segle torna a recuperar el paper d'instrument solista que havia perdut durant el segle anterior. Així es van desenvolupar com a noves tècniques de respiració o l'ús de sons harmònics. Existeixen obres molt interessants per sentir del segle passat, però des de Magnificat us en volem proposar sentir el tercer moviment, un vivace del concert en re major per oboè i petita orquestra que en Richard Strauss va composar el 1945. Thank you. Acabem aquí el nostre programa monogràfic dedicat a la Boe, on hem viatjat per la seva història i us hem proposat obres de totes les èpoques i estils. Desitgem que hagueu gaudit de la música i esperem retrobar-nos amb tots vosaltres el proper dissabte o diumenge a la mateixa hora, al 90.2 de la FM a Ràdio Vilafranca. Bon dia. Thank you.